És dilluns 27 d'abril de 2015. Bona tarda i benvinguts a l'Infosport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio. Des d'ara i fins les 8 estarem amb vosaltres per apropar-vos, com cada setmana, tota l'actualitat esportiva de Ripollet. Comencem! I com sempre, iniciem aquest programa fent un repàs dels resultats del cap de setmana. Míriam Lara, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Comencem amb el futbol. Segona catalana, Club de Futbol Ripollet 3, Sant Pol 1.
Els del Ripollet van començar amb un gol en contra, però en el minut 37 David Fernández va igualar el marcador. A la segona part, el Ripollet es va posar les piles i va desempatar amb un gol de Gonzalo al minut 50. A falta d'un minut per acabar el partit, Carlos va assegurar la victòria amb el tercer i últim gol del partit.
Tercera catalana, Escuela Futbol Base Ripollet 1, Badia del Vallès 2.
Nova derrota de l'Escuela al camp de l'Industrial. Encara que Miguel va sumar el primer tant al marcador, els del Badia van igualar el marcador al minut 21 i desempatar amb l'últim gol del partit al minut 58. Un partit ple de targetes que deixa l'Escuela a la novena posició.
També de la tercera catalana, Pajaril 4, Escola Barberà Andalusia 3.
L'equip ripolletenc va anar tot el partit per darrere del Barberà. Els visitants van sumar el primer gol al marcador al principi del partit, però el Pajaril va saber empatar-ho amb un gol d'Enric. Poc després, arribava el desempat per part dels del Barberà, on Amadeu tornaria a empatar el partit poc abans d'acabar la primera part. Els visitants no van baixar els braços i van tornar a desempatar al començament de la segona part. Antonio va ser el responsable d'igualar el partit poc després. Al minut 70, Amadeu va determinar el desempat i victòria del seu equip a casa, pujant fins a la cinquena posició.
Ara passem a la quarta catalana, Can Mas Ripollet 0, Matadepera B 2.
L'equip perd contra els tercers a la Lliga a casa. Un partit on tots dos gols van ser picats a la primera part, sentenciant el partit des del principi. Segueixen novens a dos punts dels vuitens, la Unió Esportiva Rubí B.
Segona divisió femení, Sant Cugat Esport B 3, Ripollet 0.
El Sant Cugat no deixa perdre cap oportunitat d'estar a la part alta de la classificació i guanya el Ripollet a casa seva. Les noies no van poder mantenir el ritme que les del Sant Cugat porten demostrant tota la temporada. Es situen desenes a la classificació.
Fins OB 3, Escuela Futbol Base Ripollet 0.
Les de l'Escuela perden el penúltim partit de temporada i segueixen mantenint-se com l'equip cué de la temporada. Un partit fora de casa que a la mitja part ja tenien el marcador en contra amb un 2-0.
Ara passem al Futbol Sala, segona divisió B nacional, Futbol Sala Ripollet 5, Futbol Sala Unión Bosco Rocafort 4.
L'equip ripolletenc suma una victòria més per mantenir-se a la cinquena posició. Aquest cap de setmana no juguen, però el proper juguen el seu últim partit fora de casa amb el Manresa Club, que es posiciona 8è.
Tercera divisió nacional, Futsal Vilassar de Mar 7, Futbol Sala Ripollet B 1.
Partit perdut per part del Ripollet fora de casa. L'únic gol del partit va ser per part de Rubén Pérez sumant el 3-1. L'equip no es desprèn de l'última posició de la taula, a falta de 4 jornades per jugar.
Tercera divisió catalana, Castellbel 2, Can Mas Futsal 1.
L'equip ripolletenc es va enfrontar al líder de tercera divisió, on només van poder sumar un gol al partit, per part de Carlos Carvajal. Cap targeta cap als locals i 6 grogues i 2 vermelles pel Ripollet van capgirar el partit jugat fora de casa. Segueixen a la tercera posició en promoció d'ascens.
Divisió d'honor femení, Cervera Sagarra femení 5, Futbol Sala Ripollet 6.
L'equip de Xavier va saber guanyar un partit important contra l'equip novè a la taula. Amb un marcador en contra en pràcticament tot el partit, va remuntar un 5-3 en contra, ficant 2 gols al minut 39. Gols de Jasmina, Rocío, Clara, Sònia i Marta. Segueixen líders de la Lliga, a falta d'un partit per jugar, que serà a casa el dissabte dia 9 de maig a les 5 de la tarda.
Ara passem a l'handbol, Club Handbol Ripollet 24, Club Handbol Sant Andreu 29.
L'equip d'handbol ripolletenc perd a casa un partit important contra l'equip de la part baixa de la classificació. L'últim partit dels ripolletencs aquesta temporada que deixa el Ripollet 600 a la taula.
Ara passem al bàsquet. Primera catalana, Esfèric Terrassa 58, Club Bàsquet Ripollet 79.
Després de la derrota important de la setmana passada, el primer equip del Ripollet es posa les piles i suma una victòria que els fa pujar fins a la tercera posició. A falta de 2 jornades per acabar la temporada, el Ripollet s'assegura la plaça per jugar per l'ascens.
I de la tercera catalana, Club Bàsquet Tamino Cerdanyola B 63, Club Bàsquet Ripollet B 70.
Derbi igualat que es decanta pel Ripollet. Els blaus deixen els del Cerdanyola a l'octava posició. A falta de dos jornades, amb 19 victòries i 9 derrotes, els ripolletens s'asseguren la cinquena posició.
Territorial, Club Bàsquet Ripollet C, 59, Canovelles Bàsquet Club Blau, 58.
Els ripolletens guanyen els líders a casa els últims minuts. Amb tres tècniques en contra, els blaus van saber seguir amb un bon joc fins al final. Seguissin tercers a falta d'un partit ajornat.
Club Bàsquet Gassó, 65, UB Mir, C, 68.
El Gassó perd un final ajustat contra un equip de mitja taula. Segueixen avantpenúltims en dos partits ajornats.
I ara passem a la tercera catalana.
L'equip femení del Gassó té pendent de comitè el seu partit contra l'Unió Bàsquet Mir.
I acabem el bàsquet amb el Sant Medí 38, Club Bàsquet Ripollet 43.
L'equip torna a guanyar després d'una mala ratxa. Una pista difícil on el Ripollet va saber treure el seu bon joc. Es situen vuitenes a falta de tres partits, encara amb possibilitats de pujar esglaons a la taula.
I acabem amb el tenis taula. Tenis taula Ripollet 6, Ateneu 0.
Els ripolletens acaben la Lliga sent invictes amb 22 victòries i sent campions del seu grup. Miquel Arnau, Raül Porta, Martí Baranguer i Julio Andrade jugaran pròximament les fases d'ascens.
Doncs fins aquí els resultats. Moltes gràcies, Míriam. Moltes gràcies, Míriam.
Merci.
Ara passem al futbol.
Futbol. Futbol.
I com he dit, passem al futbol i ho fem amb el Ripollet. El Club Futbol Ripollet guanya amb patiment i segueix somiant amb la promoció d'ascens. El Ripollet va guanyar ahir diumenge a casa al Sant Pol per 3-1. En un partit molt complicat, els ripolletens van demostrar que anaven a endur-se'n una nova victòria i que somiaven per la promoció d'ascens. El partit va començar amb un Ripollet que pressionava molt i amb un Sant Pol que dominava el maig. En el minut 7, l'Ivan Serrano va rebre una targeta groga per cometre una falta a un jugador visitant. I dos minuts més tard, els de Sant Pol van marcar el primer gol, un gol molt celebrat per als jugadors visitants. Des del moment d'aquest gol, el joc es va complicar, sobretot pels ripolletens, ja que van tenir moltes oportunitats de gol, però no ho van tenir fàcil. El Gonzalo va protestar a l'àrbitre i aquest va estar a punt de treure-li una targeta groga. Fins al minut 20, els roig i negres no van entrar al joc. Amb multitud de pilotes perdudes al mig del camp i l'enorme perillositat que això suposava amb els contracops dels visitants. Amb el pas dels minuts van començar a intervenir el Borja, el Xema, el David, l'Héctor i el Marc Caballero. En el minut 37 el Ripollet finalment va aconseguir marcar el primer gol, un gol molt esperat i que va ser en una centrada de Borja des de la banda esquerra. El Xema la va fregar i el David, amb un toc delicat, la va introduir dins la porteria maresmenca. Aquest gol va ser molt celebrat per als jugadors ripolletens i també a la grada ripolletenca. El descans va arribar amb l'empat 1-1. La segona part va començar amb un Ripollet que va sortir a dominar el partit i a 5 minuts de l'inici, el Gonzalo va marcar el segon gol ripolletenc en un refús d'un córner. És des d'aleshores quan van arribar els pitjors minuts del partit per l'equip de Juan Carlos Torres. Van haver pèrdues de pilota, imprecisions de tota mena i possessió d'un Sant Pol que buscava l'empat amb moltes ganes. Sense gaires ocasions, però amb els nervis propis d'un resultat tan ajustat, els visitants es van volcar sobre la porteria local. El resultat final no va arribar fins al minut 93, quan el Javi es va plantar tot sol davant la porteria visitant. En aquell moment, el col·legiat va donar el partit per finalitzat. Molta alegria en el camp i a les grades, ja que el Ripollet suma 3 victòries consecutives i dels 9 partits de volta només han perdut un. Al final del partit, el tècnic del Ripollet, el Juan Carlos Torres, va parlar pels micròfons d'Infosport. L'escoltem.
Us ha costat, sobretot la primera part, però també des que heu marcat el segon gol, també a la segona.
Sí, ha sigut un partit com tots els de la categoria. Aquí no hem tingut, que jo recordi, cap partit clàssic. Vull dir, tots són complicats i hi ha que treballar-los molt. I bueno, ells han sortit i sabíem que era un bon equip, que tenia gent ràpida davant. i ens han enganxat els primers 10 minuts amb dues ocasions clares i després el gol. Vull dir que han tingut el primer quart d'hora, crec que podien haver marcat un gol més. Nosaltres també després hem tingut, crec que 3 o 4 ocasions per marcar, un pal també. I bueno, ens hem anat amb l'1-1, que crec que ens ha anat molt bé. I després la segona, pues, hem fet el segon gol. I, bueno, i les forces han començat a fallar, perquè bueno, hi ha molta gent jugant en postos que no són els seus, gent que estan fent un esforç enorme, i ho hem notat, a nivell físic ho hem notat.
Us ha costat més que l'anterior partit, quan vau guanyar també al Sant Pol?
Igual, tots els partits són iguals. Aquí no hi ha partit que... Potser a lo millor l'altre partit és un rival directe, el que tens a dalt, i omple més quan guanyes, perquè guanyes tu i no guanya ell, però aquest també ha sigut molt difícil, molt difícil. A més, crec que és un bon equip, no és un equip... Jo crec que no és un equip per estar on està, però, bueno... Al final són la lliga que posa cadascú on toca, no?
Heu tingut moltes oportunitats de gol.
Sí, el que estàvem contents, sobretot quan és entrenador, és que l'equip generi perill. I perquè quan veus que l'equip no arriba, ja comences a preocupar-te. Però si l'equip fa ocasions, l'equip arriba a dalt, tu estàs tranquil, perquè a tard o d'hora, amb la qualitat que tenim a dalt, doncs podem fer gol.
Els últims partits teniu bons resultats. Com estàs tu veient la temporada?
Bé, jo crec que hem anat, des que vam arribar, parlo sempre, de menys a més. Vam corregir una sèrie de coses que crec que a l'equip li faltaven, sota el nostre parer sempre, perquè això el futbol dona per moltes coses, però el que un cos tècnic on arriba, doncs, detecta algunes coses, les vam intentar corregir, i el cert és que portem una bona dinàmica ara, no? Crec que dels últims 9 partits potser crec que hem guanyat 8, no? I bueno, l'equip està amb molta força, amb molta moral, i fins i tot amb totes les baixes que tenim, però bueno, les lesions, és que és una passada. Avui hi ha la defensa que hem tret i a sobre amb targetes de seguida, vull dir, ha sigut un caos, però bueno, ha estat bé.
La setmana que ve us enfronteu al Singerlin, un equip que va per sota de la classificació. L'altra vegada vau perdre davant d'ells. Com afronteu aquest partit?
Bueno, ho tinc gravat a foc, perquè va ser el dia que vaig debutar i vam debutar amb una derrota aquí 0-1, i ara toca pues, bueno, fer-se fort allà, un rival difícil, han canviat d'entrenador, tenen bons jugadors, juguen bé a futbol, potser és un dels equips del grup que potser a mi m'agrada més jugar a futbol, i bueno, allà tindrem molts problemes, però amb la intensitat que està jugant l'equip i amb les ganes, i molt bé se'ls ha de posar perquè no estem nosaltres on crec que hem d'estar.
Necessiteu que l'afició us animi més?
Home, això sempre va bé. Jo crec que als últims minuts, hòstia, ens hagués agraït una mica que la gent apretés una mica i animés. Però bueno, això mica en mica, tampoc també és cert que a l'afició també li tens que donar tu motius per fer-ho, no? I l'equip als últims minuts, pues, ha estat una mica enrere, però sí que els demano, pues, que si venen i poden fer un petit esforç, pues, els xavals sobretot ho agraeixen molt, perquè estan fent un esforç molt gran, i quan veus que la gent està amb tu i la gent t'anima, pues, aquell metro que et falta al final l'acabes fent, no?
Doncs agraïm al Juan Carlos Torres que ens atengués, i acabem que a l'equip només li falta 5 partits i la setmana que ve visita el camp del Singerlin, un equip que va per sota de la classificació i que l'altra vegada va guanyar el Ripollet en el municipal. I ara passem al bàsquet.
Bàsquet. Bàsquet.
I per parlar del bàsquet tenim aquí a les nostres companyes de l'Ester Català.
Hola, Marc. Bona tarda. Doncs, com ja hem dit abans, victòria del sènior A del Club Bàsquet Ripollet contra l'equip de la part baixa de la classificació, l'Esfèric. Al primer quart, els blaus van iniciar el partit amb molt actius en defensa, amb moltes recuperacions de boles i anotant en les transicions. Això va fer que comencessin amb un parcial de 2-9 només començar. A la segona meitat del primer quart, però, l'Esfèric va començar notant amb facilitat. De totes maneres, no els va servir molt per marxar del marcador. Gràcies a 3 triples seguits de Manel Álvarez, fan que acabin el primer quart amb un més 15 al marcador, a favor del Ripollet. Al segon quart, els 4 triples de Manolo Ochoa aconsegueixen marcar un avantatge de 20 punts a l'electrònic. Tot i això, una falta de concentració fa que els de Terrassa remuntin i es situïn a només 7 punts de diferència. Els blaus arriben a la mitja part amb un 32-39 al marcador. Després del descans, es continuen mantenint les diferències fins gairebé la meitat del quart, quan Jordi Arbonés anota 3 triples i sentencia el partit. A partir d'aquí, les diferències no baixen de 12 punts, i els de l'Altimira controlen el partit fins al final. Amb aquesta victòria, doncs, i gràcies a la derrota del Badruna, els ripolletens es situen tercers de la classificació. Per parlar-nos una mica del partit, tenim amb nosaltres el nostre, bueno, el base del Ripollet. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Albert, com vas veure el partit?
Bé, va ser un partit, jo crec, una miqueta difícil d'afrontar, perquè jugaves contra l'últim, però havies tingut la concentració amb el que jugàvem en aquell partit. Sabíem que el quart classificat havia perdut, que és contra el que havíem perdut la setmana passada, i que una victòria nostra, previsiblement fàcil o assolible, si més no, ens col·locava una altra vegada en zona de promoció, i així va anar. I com bé ha resumit l'Ester, va ser un partit que, tot i que vam guanyar-lo durant tot moment, vam anar molt a ratxes, no? Primer triples el Manel, després el Manolo, i finalment el Jordi, ens vam fer mantindre'ns, no? Bé, jo crec que són aquests partits que l'important és tirar-los endavant, i aquesta és la temporada, ja és igual jugar bé o malament, el cas de fer és guanyar, perquè només queden tres partits. A la meitat del partit ens vam entrar que el tercer classificat havia perdut també, i que si guanyàvem, doncs aconseguíem aquest tercer lloc, doncs bueno, és el que diem, anàvem més set a la mitja part i va fer que sortíssim bastant més concentrats de com havíem acabat la mitja part, doncs que la represa sortíssim millor i acabàvem més 20.
Què creus que fa que en algun moment del partit pugueu marxar mentalment o el que sigui i fer que remuntin tants punts de cop?
Pues no ho sé. Segurament si sabiguéssim, evitaríem, no? Que intentaríem que no ens passés això. Però potser és la manca d'encert en alguns moments que ens baixen els braços, no? Clar, quan fas una ratxa de 3 o 4 triples, doncs és molt fàcil estar enxupat. Quan les coses no entren i amb ells hi surt, doncs, bueno, suposo que no sé, la mateixa dinàmica del partit a vegades fa estar desconcentrat, però bueno, és una de les coses més difícils en l'esport i en qualsevol altra cosa, estar concentrat el màxim temps que estàs fent la feina, doncs.
Us
no
veieu?
No ho sé.
Bé, Albert, després d'aquesta victòria, us veieu amb possibilitats de guanyar les fases d'ascens?
Bé, per ara estem en posicions d'ascens, però no ho hem aconseguit. No ho hem assolit encara. Ens queden dos partits que els hem de guanyar sí o sí per ser tercers. Si perdem un dels dos, podem estar fora. Si arribem i assolim aquesta fita, mirarem, no sabem contra qui ens pot jugar, ens poden tocar equips de Girona, de Lleida, no sabem el nivell. Si arribem, ens hem merescut i tenim nivell i qualitat per ser-hi, doncs, òbviament, sí que podem assolir-ho, però abans ho hem d'aconseguir.
Això t'anava a preguntar, com veus l'equip de tant d'ànims com de físicament, a l'hora d'afrontar-se doncs, a un possible ascens?
Físicament, no per un tema de cansanci, sinó per lesions i molèsties, estem una miqueta ajustets. Però bé, arriba un moment de temporada, no hem de treure forces d'on sigui, i ens ho juguem tot. I, de fet, estàs jugant mesos d'octubre, novembre, desembre, per arribar al maig i jugar-te coses. D'ànims estem reforçats, és a dir, van ser un cop força dur a la rota de Terrassa perquè també ens hi jugàvem molt, però bueno, hem tingut la sort que el calendari ens ha donat aquesta opció de poder competir fins a falta de dues jornades gràcies a les derrotes d'aquests dos equips, i ho hem d'aprofitar, estem il·lusionats i amb ganes. Juguem aquest últim partit aquí al Berneda diumenge al migdia, i és importantíssim guanyar-lo. Si aconseguim guanyar aquest diumenge, sí que ja estem parlant de que gairebé ho tenim a la mà.
Albert, sou un equip fort, sou un bon equip, el que passa és que què creus tu que són les vostres debilitats i que hauríeu de millorar en aquests últims partits que us queden?
Bé, mira, el que hem parlat a la pregunta anterior, crec que és molt important el tema mental. Si aconseguim estar en tensió, concentrats i amb ganes durant els 40 minuts, no ens guanyaran.
Molt bé, doncs, Albert, bueno, m'alegro molt d'aquesta victòria i esperem doncs, que aconseguiu aquestes fases d'ascens. Que vagi molt bé, Albert.
Gràcies, Albert.
Moltes gràcies.
Adéu. Esther, no marxis perquè crec que ens portes una notícia del patinatge.
Doncs sí. Anna Rabassa, sotcampiona de Barcelona Cadet, la nova incorporació d'enguany al club patinatge Ripollet, l'Anna Rabassa, es va proclamar el cap de setmana passat sotcampiona de Barcelona lliure de categoria Cadet. Va realitzar un molt bon disc que li va permetre pujar a una plaça. Altres bons resultats també d'aquest campionat van ser la quarta plaça de Lídia Pujol, la novena d'Anna González, la desena de Berta Llorca i la dotzena de Laia Fernández, totes classificades pel pròxim campionat de Catalunya. D'altra banda, a Navarra va tenir lloc el trofeu Oportunitat, un trofeu prestigiós a tot l'estat espanyol, on competeixen els millors patinadors. El Club Patinatge Ripollet va assolir bons resultats i concretament va aconseguir 4 medalles. Llorenç Álvarez, Oran Sènior, Paula Torrents, Platan Júnior, Sigrid Bono, Bronzan Júnior i Elna Francesc, Bronzan Alavi.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther.
A tu.
Adéu.
Adéu.
Tenis taula. Tenis taula.
Doncs, com han pogut escoltar, tenim ara el tenis taula i ho fem amb el meu company, el Brian Calvo. Brian, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Doncs sí, anem amb el tenis taula. El Ripollet masculí ha aconseguit a la darrera jornada de la Lliga una altra victòria per 6-0 davant l'Ateneu, que reflexa totalment la dinàmica de la temporada. 22 victòries en 22 partits disputats, una trajectòria absolutament immaculada, i s'ha de felicitar abans de les sèries d'ascens, dels play-offs, aquest equip perquè ha aconseguit uns números bestials. Tant el Miquel Arnau com el Julio Andrade, el Martí Berenguer i el Raúl Porta. Uh-huh. Com he dit, 22 victòries i són campions de Lliga. Uh-huh. I ara esperen pels play-offs.
Uh-huh. Em sembla que tenim al telèfon el Miquel Arnau.
Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Miquel.
El resultat del darrer partit, jo personalment crec que reflexa la temporada enorme que heu fet a la Lliga.
Bueno, sí, la veritat és que ha sigut una bona temporada. Tenim un objectiu molt clar. Llavors, doncs, hem anat a intentar aconseguir aquest objectiu.
El partit, explica'ns com va anar.
Bueno, el partit va jugar el Martí, que habitualment no juga perquè juga el Raúl,
sí.
però bueno, matemàticament ja feia jornades que havien quedat primer, llavors també és una mica donar marge perquè pugui jugar el Martí més partits dels que havia jugat fins ara. I la veritat és que va fer molt bon, els dos partits molt bé, també va jugar molt bé i bueno, els altres tampoc jugaven res perquè estaven a la part còmoda, per dir alguna cosa, de la classificació. I la veritat és que també, vulguis o no, es nota, no? Els rivals, quan venen a jugar amb tu i saben que no has perdut cap partit, doncs, bueno, tampoc... L'actitud d'ells canvia també, no? A l'hora de jugar amb tu.
Sí.
Llavors nosaltres això també ens afavoreix i ho aprofitem, no?
Parlaves del Martí... Ha fet una millora durant la temporada i molt bona. Va començar, doncs, la típica adaptació a la categoria del primer equip. També, clar, no és normal les derrotes, però ja ha acabat amb unes sensacions i el darrer partit dels dues victòries que com ho veus?
No, molt bé, ja et dic, a mi em va agradar molt perquè nosaltres a l'equip podem... El quart jugador, per dir alguna cosa, pot jugar un cop el partit està finalitzat a nivell de resultat, és a dir, quan quedes 4-0 llavors pots afegir algun jugador més, quan el resultat està decidit, per dir alguna cosa. I el Martí al principi de la Lliga, doncs, bueno, va jugar alguns partits quan el resultat estava decidit. També s'ha d'entendre que és difícil perquè no estàs ficat en el partit i el rival que et toca segurament ha jugat abans un partit anteriorment i bueno, no és fàcil jugar aquests partits, no?
Està més escalfat el rival.
Està escalfat el rival, el resultat està decidit, per tant no et jugues res, llavors és complicat, no? Però ell sempre s'ho ha pres molt, molt, molt seriosament i sempre ha intentat que al principi... Ell venia de jugar a tercera nacional, que són dues categories per sota,
sí.
Llavors una mica el tema era que s'anés adaptant mica en pinga a la primera, no? Però clar, alhora teníem l'objectiu d'assolir la primera plaça per tenir
més possibilitats
a la fase d'ascens, no? Sí. De pujar. Llavors, doncs, havíem de jugar una mica amb això, intentar quedar primers de Lliga i també donar partits al Martí perquè anés creixent, no? I ara, al final de la temporada, doncs, també, com que els resultats ens havien acompanyat i teníem marge de maniobra, doncs, ha jugat més partits. Quan vam anar a Eivissa va jugar els dos partits, també aquest partit amb l'Ateneu i la veritat és que molt bé, ha fet una millora molt, molt gran, s'ha adaptat bastant ràpid a la categoria i no és una cosa fàcil.
Sens dubte, els números i les sensacions més encara així ho demostren. Miquel, anem personalment amb tu, que, bueno, una temporada fantàstica, 42 partits has jugat, 41 guanyats i només un has perdut, amb un 97% de percentatge de victòries. És la millor temporada o has tingut encara millor?
La veritat és que no ho sé. Bueno, des de que vam renunciar, per dir alguna cosa, a la Divisió Honor, fa uns quants anys que vam haver de renunciar, doncs jugant a primera sempre m'he intentat posar l'objectiu de no, intentar no perdre cap partit, no?
Sí.
I bueno, cada any ha sigut el meu objectiu aquest, no? Hi ha hagut anys que he perdut 3 partits, em sembla que algun any havia perdut també un. Bueno, sempre t'has de posar objectius personals, no? Llavors el meu objectiu aquest any també era aquest, no? No perdre cap partit, no ha pogut ser, vaig perdre un.
Bueno, tot s'ha de dir que l'únic que has perdut és com davant els segons.
Sí, bueno, a més és, havia sigut company meu amb la selecció, vull dir que ens coneixíem ja i després a casa el vaig poder guanyar, vull dir que em vaig,
sí, sí,
vaig fer la revanxa.
Doble 3-0, si no m'equivoco.
Però vull dir, sí, el meu objectiu era aquest, no? A nivell personal, cadascú també, a part de nivell d'equip, cadascú a nivell personal s'ha de posar els seus objectius, que és la manera també de millorar, no? I aquest era el meu objectiu i, bueno, ara encara queda la fase d'ascens, que jo crec que és una cosa a part, i bueno, hem fet una part de la temporada, ara queda la part més important.
Sí, la més important i potser la més difícil.
Sí.
Anem amb aquesta part, als play-offs. No sé si sabeu ja quins seran els vostres primers rivals.
A veure, conec algun. Sé que hi ha un grup que és el Mijas de Màlaga, un altre, el Borges.
Mm.
El Borges també ha quedat primer. Em sembla que el Móstoles, de la zona de Madrid. Sé perquè hi ha 6 grups,
sí,
i els 6 primers es farà un sorteig i us sortiran 3 en contra d'aquests 6 primers. I hem de jugar contra un primer, per dir alguna cosa, no?
Sí, i a priori, bueno, això de preferir... No es...
Bueno, la veritat és que, home, prefereixo algú que no hagi guanyat tots els partits de la Lliga, no?
Sí.
Bé, nosaltres hem anat mirant una mica per sobre i clar, hi ha algun equip com el Mijas que sembla fort, un equip fort. Jo conec algun dels jugadors que hi ha, doncs, que ens coneixem de joves, i el Mijas és un dels equips forts, el Borges també ens coneixem. Vull dir que, bueno, intentar evitar aquests, però bueno, tampoc, al final és sorteig pur.
Mm.
Per tant, és igual, ara ja és igual el que hagis fet a la Lliga, que hagis guanyat tots els partits o no. L'important és que han quedat primers i...
Clar, sobretot...
I que ens tocarà un primer, i bueno, a veure qui ens toca.
Sobretot la diferència amb la temporada passada és que aquesta sí que teniu un coixí i de tenir una eliminatòria més si en cas de derrota.
Ah, exacte. Sí, l'any passat vam quedar tercers a la Lliga al final, quan vam decidir anar a la fase... però llavors si vas de segon tercer no tens opció, vull dir, has de fer 2 en contra,
has de guanyar tot,
has de guanyar aquests 2 en contres i després jugues amb el perdedor de primers, en contra que es juga entre primers, i guanyar aquest per pujar, o sigui, per dir alguna cosa has de fer 3 en contres segurs i guanyar els 3. Només que perdis un ja quedes fora, no?
I ara, doncs,
ara juguem contra un primer. Si guanyem ja pugem. I si perdem, jugarem amb el que hagi guanyat dels partits entre segons i tercers. Per tant, bueno, tens molta més probabilitat. No,
això
no és
segur,
perquè la fase d'ascens és complicat, tothom té ganes de jugar i guanyar.
Sí, sí.
I l'ambient no és un partit de lliga normal, hi ha pressió, t'hi jugues tot en un cap de setmana. Llavors, clar, aquí entra que jugues tota la temporada en un partit, pot ser, no? Llavors, bueno, a nivell de pressió té la part bona, que és molt maco de viure,
sí,
però també té la part de que si no surten les coses, doncs també té la part dolenta, no? Però bueno, estem amb ganes i anem animats, vull dir, amb tota il·lusió.
Doncs us desitgem tota la sort del món, us mereixeu un ascens, ja vam viure la temporada passada que vau estar molt a prop, i aquesta, amb el que ho heu fet a la Lliga, doncs des d'Esport us desitgem molta sort i aviam si aconseguim aquest ascens.
Moltes gràcies, a veure si tenim sort i ho intentarem segur.
Gràcies, Miquel.
Gràcies, Miquel.
Fins una altra.
Gràcies. Adéu.
A vosaltres.
Infosport.
I ara passem al futbol sala, que parlarem del Can Mas, Brian.
Sí, el Can Mas ha perdut aquesta setmana per 2-1 amb el Castellvell. I tenim al telèfon el porter, l'Ivan. Ivan, bona tarda.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana derrota contra el Castellvell. ¿Cómo, dinos, qué te ha parecido el partido?
Bueno, partido bastante reñido, ya que éramos el primero y segundo, ¿vale? Nos jugábamos el ascenso, bueno, y también la liga, ¿vale? Y pues nada, fuimos bastante condicionados, y solo 5, ¿vale? Fuimos justos debido a las lesiones y a falta de gente por problemas de trabajo y...
Sí.
Y bueno, el partido fue ahí. Estuvo bastante competitivo y aguantemos como pudimos.
A pesar de esta derrota, es la tercera temporada, pero teníais una racha de hasta 6 victorias seguidas.
Sí.
Personalmente, ¿cuál crees que es el objetivo? ¿Aspirar a las dos posiciones de ascenso directo o mantener la tercera de promoción?
No, tenemos que subir directamente.
Directamente.
O sea, por méritos propios. Ese es el objetivo.
Sí, y para este objetivo os quedan 4 jornadas.
4 jornadas, sí.
Bueno, ¿conoces a los rivales? ¿Qué sensaciones tienes para conseguir el objetivo?
Bueno, tenemos buenas sensaciones. O sea, quedan 4 partidos y vamos a luchar por conseguirlo. Lo tenemos que conseguir como sea. O sea, debido a las lesiones y... tenemos que conseguirlo.
El próximo partido ante el Tona Fútbol Sala, a priori... no debe, bueno, por lo que marca la clasificación, debe ser victoria sí o sí. Ellos son penúltimos, vosotros terceros. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero jugamos el miércoles un atrasado que tenemos contra el Palau.
Exacto,
¿vale?
Sí, perdona.
Tenemos un atrasado y tenemos que ganarlo. Y luego ya pensaremos en el Tona, que es el domingo. Y sí, es una diferencia muy grande, son los últimos, pero aquí cada partido es un mundo, ¿sabes? O sea, además el último te lo pone más difícil aún.
O sea, los rivales que os quedan, ¿cuál crees que puede ser más difícil?
Todos, realmente son todos difíciles. A esta altura ya no te puedes fiar de nadie. O sea, tenemos que ir partido a partido y tenemos que ganarlo todo para poder subir.
Personalmente, tu temporada hasta ahora, ¿cómo la evaluarías?
Bien, una buena temporada. Conjuntamente es una buena temporada. Pero bueno, tenemos que conseguir el objetivo... ascender y será ya una grandísima temporada.
Pues esto es todo. Muchas gracias por atendernos y ojalá puedas conseguir el ascenso a la segunda división.
Vale, pues muchas gracias.
Venga,
a ti.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.
Tenis.
Gracias, Brian.
Gracias a tu, Marc.
I ara passem, com heu pogut escoltar, al tenis. I ho fem amb l'Òscar. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marc.
Explica'ns.
Doncs volia explicar-te avui que el club de tenis Ripollet va aconseguir aquest cap de setmana el títol de campions de la Lliga Catalana. Era la 14a edició de la Lliga Catalana i el club d'aquí de Ripollet doncs, ha aconseguit proclamar campió per primera vegada en la seva història. Per tant, és una notícia molt bona que ens ha donat aquest cap de setmana, Marc.
Mm-hmm. Doncs em diuen... tenim el telèfon...
Volem parlar amb un dels integrants del conjunt, és el capità, l'Àlex Moya, que, amb el que volem parlar una mica de com ha aconseguit l'equip doncs, aquesta temporada, aconseguir aquest èxit que, com dèiem, doncs, no han assolit mai. Aquest cap de setmana, de fet, no van jugar la darrera jornada perquè el rival, el Turó, doncs, no es va presentar i, per tant, doncs, avantatjaven al segon equip, que era el Sant Andreu de la Barca, amb 2 victòries i encara que el Sant Andreu de la Barca tenia un partit pendent, però amb aquesta victòria sense jugar, podem dir, doncs era l'últim partit de la temporada i van aconseguir doncs, proclamar-se campions. És, com dèiem, una fita molt important perquè l'equip doncs, això no ho havia aconseguit mai i enguany doncs, ha aconseguit aquesta gesta doncs, amb equips com el tenis Andreu Jimeno de Castelldefels, amb equips importants, equips també de Barcelona i doncs, és una fita molt important. Recordem que en l'equip juguen el Víctor García, el Diego Rebollo, l'Àlex Moya, l'Ivan Parralejo, Gabriel Quintana, el Javier Carreras, el Fran Ruiz i també estan el Lucas Nahuel i l'Albert Alberola i l'Òscar Vázquez. Ara intentarem
Estem intentant parlar amb ell,
amb el capità del Club Tenis Ripollet, com dèiem, l'Àlex Moya, perquè ens expliqui doncs una miqueta doncs les sensacions, no? Que imagino que seran molt bones després d'haver aconseguit aquest títol de campions de la Lliga Catalana. Recordem que en 14 edicions de la Lliga Catalana doncs l'equip mai havia aconseguit aquesta fita.
Em diuen que ja el tenim. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Àlex. Felicitats a tot l'equip. Imagino que molt contents, oi?
Correcte. La veritat que sí, que hem aconseguit quedar primer, és un fet històric dintre del club, i bueno, i tots molt contents, la veritat.
Us esperàveu a principi de temporada poder acabar així la temporada amb un títol que mai havia aconseguit i només 3 derrotes en tot el campionat en 18 partits?
En absolut. La nostra fita era mantenir la categoria i no baixar de categoria, i bueno, donada la primera volta que hem fet, vam guanyar gairebé tots els partits a la primera volta, i bueno, la segona volta la veritat que també ha sigut molt bona, i cada vegada que s'apropava més al final de temporada pensàvem que sí que era possible el fet de quedar campions.
Quina és la clau que creus que ha pogut ser? Perquè veniu de temporades que no ho heu fet malament, heu estat aquí en la primera categoria de la Lliga Catalana, però què creus que ha passat aquest any per donar aquest salt de qualitat endavant?
Bueno, la incorporació d'un jugador a l'equip, bueno, que és entrenador del club, Diego Rebollo, uh-huh. A més de, bueno, de que crec que tot l'equip té un nivell bastant similar, no? I el fet de jugar de l'1 al 4, perquè juguen 5 partits, de l'1 al 4, els clubs acostumen a tenir un 1 força bo i després el nivell va baixant. I nosaltres, el nostre club, de l'1 al 4, som jugadors molt competents, i a més tenim un bon doble, que de fet no hem perdut cap partit de dobles, i és un punt important també a tenir.
Decisiu també. Com comentaves, aquesta arribada del Diego Rebollo, però també que els jugadors joves, perquè sou bastants jugadors joves, de poc més de 20 anys, al voltant dels 20 anys, també porteu molts anys fent tenis, no? Això imagino que la consolidació del joc de cadascú també ha anat creixent.
Exacte. Concretament, el Víctor García ha pujat, l'any passat va jugar el més 18B, o sigui, amb l'altre equip, i aquest any també ha pujat el nostre equip, i sí, tots som gent d'aquí del poble, i de fet estem jugant a tenis tota la vida, i hem anat pujant amb les categories inferiors de l'escola, fins, bueno, fins a arribar al primer equip, com és ara en l'actualitat.
S'ha de dir que fins i tot entre els jugadors més solvents de la temporada, els que heu guanyat més punts o més partits, estaríeu fins i tot al Víctor, com deies tu, el Víctor García, el Diego Rebollo i tu mateix. Això també és un mèrit, no? del que comentàvem, no? d'aquest bon nivell de l'equip.
Exacte, sí, però bueno, és un fet que no és per tenir molt en compte, perquè de fet, o sigui, de vegades hem plantejat l'equip, perquè clar, o sigui, qui guanya, eliminatòria, l'equip que suma 3 victòries. Uh-huh. I a vegades hem plantejat, si coneixem el rival, plantegem l'eliminatòria per tal d'intentar sumar els 3 punts. Que de vegades hi ha hagut jugadors que s'han hagut de sacrificar, uh-huh. I, o sigui, sabent que tenien un partit complicat, però clar, com baixem els altres jugadors per poder guanyar, i bueno, no és molt, com dir-ho, no és per...
Per desmereixer.
Exacte.
El que et volia dir, ara se m'ha anat del cap el que estava pensant, però el que ens comentaves és que aquests tres punts són els que s'han d'aconseguir per cada partit. A més, heu aconseguit victòries davant els rivals més forts, i també això imagino que us ha donat doncs confiança, no?, en el joc.
Exacte, de fet, l'última eliminatòria... bueno, que l'hem guanyada, però encara que si l'haguéssim perdut podíem quedar primers, de fet, perquè els enfrontaments directes amb els rivals de dalt els teníem a favor nostre, i en cas d'empat igualment haguéssim quedat primers, i clar, dona tranquil·litat el fet d'anar amb el golaveratge a favor.
Ara em sembla que al maig teniu la Copa, la competició de Copa.
Exacte, al maig comença una competició de Copa que juguen els 8 primers equips. Nosaltres, com hem quedat primers, crec que passem directament a semifinals i juguem el primer partit a casa. Les finals es disputen, crec, a les pistes de la federació, a Cornellà.
A Cornellà, sí.
I, bueno, tenim esperances a veure si podem guanyar les semifinals que juguem aquí al Poliesportiu, tenint a favor nostre les pistes d'aquestes de Green Set, perquè gairebé la majoria dels clubs juguen a terra batuda i, creguis o no, o sigui, es nota el fet de jugar a fora i quan es juga a casa.
Però, de tota manera, vosaltres, al llarg de la temporada, no heu fet molta diferència entre els resultats de casa i de fora?
No, bueno, perquè, com et deia, som jugadors que portem jugant a tenis força temps i, clar, estem acostumats, com fora de casa ens trobem terra batuda, a la llarga t'acabes acostumant. Però, bueno, tenim avantatge, diguéssim, per jugar aquí a casa, perquè crec que dels, no sé si hi ha uns equips o 12, som dos equips només que tenim aquesta superfície i preferim jugar a casa. No per nosaltres, sinó perquè els altres no estan tan acostumats.
Estan acostumats, no?
Sí.
De tota manera, bueno, imagino que tot l'equip esteu molt contents, no? Perquè pensant en els rivals que teniu i que temporada rere temporada, doncs el Turó, l'Andrés Gimeno, equips potents també de Barcelona, doncs quedar primers és una cosa doncs molt important.
Sí, exacte. Ara a celebrar-ho abans que comenci la Copa i l'any que ve intentar estar allà dalt, no? Que serà complicat, però bueno, nosaltres ens posarem com a objectiu el mateix que aquest any, mantenir la categoria, i després, jornada tras jornada, veurem com va la Lliga.
Però ara ja potser us demanen més, perquè clar, quan guanyes, després, bueno, mantenir la categoria és...
Bueno, nosaltres ens traiem pressió, i després, si les coses van bé, ja en parlem.
Molt bé, i per acabar ja, Àlex, també en pàdel, esteu en la competició aquesta de la Lliga Catalana i no se us ha donat malament aquesta temporada, oi?
No, per ser la primera, penso que van tercers, l'equip va tercer, i per ser la primera, la veritat que força bé, és una novetat, hem fet l'equip així ràpid i corrents perquè acabaven les inscripcions, la gent està compromesa per jugar, i bé, crec que ha anat força bé, i a veure com va la propera temporada.
Doncs us desitgem molta sort i aquesta propera temporada, però de moment el que volíem és felicitar-vos a tots, a tot el conjunt del Club Tenis Ripollet, el primer equip, per haver aconseguit aquesta fita tan important de guanyar la Lliga Catalana. Moltes gràcies, Àlex Moya, el capità de l'equip. Vinga, una abraçada, adéu.
Doncs moltes gràcies, Òscar. Fins al proper dilluns.
Bona tarda, adéu, Marc.
Adéu.
Febre d'esport.
Doncs ara la febre d'esports amb l'Alevin A del Club Futbol Ripollet. Tenim aquí a uns quants nens i el Manuel Barón. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marc. Tenemos aquí al equipo, como has dicho, de la Alevin A, que se ha proclamado campeón este fin de semana. Tenemos a Asiel, a Jonathan, a Iván, a Mario, a Xavi, a José, a Javi, a Alex, a dos Ikers y a su entrenador, a David.
Bueno, lo primero, felicidades.
Gracias.
Vista las estadísticas, con tan solo 33 goles en contra, ni haber perdido un partido ni haberlo empatado con 154 goles a favor, yo, habiendo sido entrenador y soy padre, os puedo decir que si fuerais alguno de mis hijos, si no acabáis ganando la liga, os borro. En serio, os borro. Yo no sé lo que habéis hecho, pero no sé cómo os sentís. Por ejemplo, Asiel, ¿has estado siempre jugando en el Ripollet?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Desde pequeñito? ¿Cuántos años lleva?
Llevo 6 temporadas.
¿6 temporadas?
Sí.
Jonathan, ¿tú también?
Yo he venido este año.
¿Has venido este año? ¿Y ya te has proclamado campeón?
Sí.
Qué suerte, ¿eh? ¿Iván?
Yo llevo desde los 4 años.
Desde los 4. ¿Y Mario?
Yo llevo desde los 3.
¿Desde los 3? ¿Xavi?
Igual, desde los 3 años.
¿Y alguna vez habéis sido campeones?
Sí.
O sea que esto ya es... José, ¿qué se siente siendo campeón?
Pues mucha alegría y fe para ganar otra liga.
O sea, ya estás pensando en ganar la próxima. Eso es bueno.
¿Y cómo lo habéis conseguido? ¿Cuál ha sido la clave?
Pues jugando en equipo y... no sé cómo decirlo.
Javi, ¿cómo se hace para no perder ningún partido ni empatarlo?
Matar el partido rápido.
Bueno, desde luego que matarlo lo habéis matado todo, porque nada más han tenido que marcar un gol en contra. Alex, ¿tú también piensas lo mismo, que se hace así, matando el partido?
Sí.
¿Cuántas temporadas lleváis jugando juntos?
Una.
O sea, es la primera temporada sí. que lleváis jugando juntos. Sí. Uh-huh. Iker, tú eres más alto.
Sí.
También es la primera temporada que llevas jugando con ellos.
Depende con quién.
O sea, con algunos ya lleva dos temporadas.
No, con algunos llevo tres.
Tres.
Sí, con algunos tres y con otros una.
¿Y cómo te sientes entrenando a chavales que han conseguido proclamarse campeones?
No, no juega.
Ah. Al entrenador.
Bueno, sí, yo estoy muy orgulloso de ellos, de la temporada irrepetible que han hecho, que pues, posiblemente no lo van a volver a repetir en su vida.
Uh-huh. Al otro Iker. O sea, siendo la primera temporada que jugáis juntos, habéis hecho una piña, habéis hecho un equipo. Porque para estar ganando todos los partidos, o sea, ¿cómo lo ves?
Pues muy fuerte, porque yo aún no me lo creía. Y bueno, ya que somos campeones, pues a disfrutarlo.
A disfrutarlo. Muy bien. Habiendo ganado todos los partidos, o sea, yo la pregunta que os tengo que hacer... En el momento que empiezan a fallar los partidos, porque claro, una cosa es la armonía que hay entre todos, contentos, alegres, sabéis que vais a ganar cada partido, pero ¿qué pasaría si se diera un partido que no sale? Por ejemplo, tú.
Pues no pasa nada, porque hemos hecho una temporada fabulosa y por un partido no pasa nada.
Ya, pero ahora, por ejemplo, Jonathan, ¿os quedan 5 partidos por jugar?
Sí.
Dos de ellos son dos equipos que están arriba, como es el Badía, me parece que es uno de ellos, que está arriba.
Barbará.
O el Barbará, eso, el Barbará y ahí el Moncada. Entonces, ahora evidentemente, habiendo sido campeones, ya da igual si ganáis o perdéis.
Sí, pero lo que queremos conseguir es ganarlos todos.
O sea, encima ambiciosos, ¿no?
28,
sí. 28. Qué bueno.
¿Y cómo compagináis los estudios con el fútbol? ¿Cómo lo lleváis?
Bien.
¿Mal por qué?
Porque estoy más pendiente de fútbol y de los estudios paro.
Hombre, pero eso no puede ser, porque entonces te borrarán algún día, ¿eh? Pues si te borran no podrás ganar ya. Partidos, ¿no? Entonces... Hombre, yo seguro que te gusta seguir jugando con tus compañeros, ¿no? Entonces tienes que estudiar un poco más, ¿no? ¿Ves? Y al final va a acabar estudiando más.
Ahora una pregunta al míster también, porque yo, como he dicho, también he sido entrenador de fútbol. No suele ser fácil gestionar un equipo y yo pienso que tampoco llega a ser tan fácil a pesar de que todo te va bien y vas ganando. ¿Cómo habéis gestionado vosotros eso?
Bueno, también sí que es cierto que, aun habiendo ganado todos los partidos, como tú dices, sigue siendo igual de complicado. Eran derrotas, victorias, aquí con solo victorias es difícil, pero bueno, los niños y dentro del vestuario creo que unas veces más, otras menos, pero se ha intentado controlar y gestionar bien.
Sobre lo que hablabais antes de que hay que salir a matar los partidos, Esto no es tan fácil, está muy bien decirlo, pero tenéis que explicarnos un poco cómo lo hacéis, qué es lo que os dice el entrenador para salir a matar los partidos, porque de explicarlo está bien, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Alguien que no haya hablado. No sé si por aquí hay alguno por aquí que no haya hablado. Mario, ¿cómo se hace esto de salir a matar los partidos?
Tenemos que jugar en equipo y marcar rápido los goles. Impresionar arriba.
Y salir motivados.
Y la intensidad.
Presionar arriba y decir presionar, pero ¿quién tiene que presionar arriba? ¿Son los que están arriba o desde atrás
portero,
hay que...?
¿No?
Desde atrás también.
Hasta el portero presiona.
No, el portero se queda.
¿Cómo que...? No, pues entonces, a ver, hasta el portero tiene que presionar.
Subimos todo el equipo y los delanteros, bueno, el delantero aprieta el balón y el banda...
A jugador.
Tapa línea pase.
Por fuera.
Estabais explicando que bueno, que algunos ya lleváis algunos años. ¿Cómo es lo de aprender? ¿Veis que vais aprendiendo cada año más cosas nuevas? Cada vez que van pasando los años.
Sí.
De uno en uno, venga, alguno que nos explique un poquito más, aparte del sí, ¿qué es lo que ha ido aprendiendo? Venga, aquí el capitán.
Sí, yo por ejemplo he notado mucho la evolución y este equipo me ha gustado mucho.
Tú ya decías que llevabas con algunos jugando varios años. Han llegado nuevos, nuevos jugadores, decís que habéis empezado algunos. ¿Cómo es eso de acoplar cuando ya os conocéis varios, luego acoplar a otros jugadores nuevos en el equipo? ¿Cómo se lleva eso? ¿Es difícil?
Bueno,
parece que no, se os ha hecho difícil.
Los primeros entrenamientos les cuesta un poco, pero luego ya, quieras o no, se van
acostumbrando.
¿Quién de vosotros era el portero?
Molina.
¿Te aburrías en la portería? Es la pregunta del millón, porque nada más que 33 goles, o sea, y encima dicen que salen a matar el partido, o sea, tú podrías incluso hasta estar sentado en el banquillo.
Sí. Nos ha parado muchas.
Sí. A eso, eso.
Nos ha salvado muchos goles.
Ah, o sea, eso. También, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vaya, que el portero tiene un papel muy importante.
Sí, sí.
Y aunque solo se vean 33 goles encajados... Pues eso no quiere decir que los equipos no te hagan jugadas, ¿no? Porque claro, si solo te metan 33 goles, te pueden haber hecho muchas ocasiones de gol, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, muy
y
bien.
Y muchas manos que ha sacado el Alex.
Cuando hablabais de jugar en equipo, ¿qué es jugar en equipo? ¿Cómo se hace esto de jugar en equipo? Para alguien que no lo sepa, ¿qué significa jugar en equipo? Venga.
Venga, Asier.
Asier, tú que pone cara de querer explicárnoslo, venga.
Hacer piña y todos a una.
Y imagino que pues el entrenador os dice pues que os tenéis que pasar el balón, que tenéis que estar atentos a la posición que tiene el otro jugador, ¿no? Por si tenéis que cubrirlo, ¿no? Muchas cosas que jugar en equipo, está fácil decirlo, pero hay muchas cosas que hacer, ¿no? Desde la defensa, ayudar al centro del campo, ¿no?
Sí.
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 Vale. ¿Alguien no ha hablado? ¿Habéis hablado todos ya?
Sí.
Vale, porque digo que no nos vayamos a dejar ninguno, no. porque 11 a la vez, ¿no? Es complicado.
Bueno, pues para acabar, desearos... Bueno, felicitaros de nuevo y agradeceros que hayáis venido. También gracias a mi compañero, el Manuel Barón.
A ti, Mar.
Y al Òscar. I arribem així al final del programa d'aquesta setmana, un programa que els hem ofert l'Alba Reyes en el control tècnic, la Mèriam Lara, l'Ester Catalán, el Brian Calvo, el Manuel Barón i l'Òscar Torrico a les diferents seccions i qui us parla, el Marc Mata, com a conductor del programa d'avui. Els recordem que ens poden tornar a escoltar en diferit divendres a les 7 i també poden descarregar el programa al web ripolletradio.cat. I com cada divendres, a la secció esportiva de l'info de Ripollet Ràdio us farem l'avançament dels partits previstos per al cap de setmana. Nosaltres tornem el proper dilluns a la mateixa hora, a les 7. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera setmana.